93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana, el dia 28, confirmació d'un grup d'alumnes de l'escola La Farga de Mirassol a les 17:30 a la catedral. Dia 29, visita pastoral al matí a les parròquies de Sant Genís de Plegamans i Santa Maria de Palau-Solità. A la tarda, confirmació d'un grup d'alumnes de l'escola La Farga de Mirassol a les 17:30 a la catedral. Dia 30, a les 11 del matí a la Cúria Diocesana, sessió del Col·legi de Consultors. A la tarda, a les 17:30, confirmació a la catedral d'un grup d'alumnes de l'escola La Vall de Sabadell. El mateix dia 30, a les 19:30, missa i confirmació a Sant Genís de Plegamans. I entrem al juny, dilluns dia 1, a la 1 de la tarda, curs Alfa al Centre Penitenciari de Joves a la Roca del Vallès. El dimarts dia 2, a les 20 hores, conferència dintre de la Setmana de la Caritat de la Regió de Múrcia a Múrcia. Curs Ciència i Fe. Curs 100% online organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya amb el patrocini del Pontifici Consell per la Cultura. Comença el 2 de juny. Per més informació, www.cienciaifebcn.com. El dijous dia 4 a les 12, presentació de la Memòria de Càritas 2014 a la seu de Càritas Diocesana a Sabadell. I el diumenge dia 7, a les 7 de la tarda, celebració de l'Eucaristia a la catedral i processó del Corpus Christi.
La carta de navegació.
Hi ha fets de la vida humana que ens afecten tant més com més a prop de nosaltres succeeixen. Que hi hagi persones al món que donin la vida per Crist, ja ho sabem. Però frapa més si coneixem el màrtir i ens aboca a tot un món de sentiments, pensaments i fins i tot interrogants personals. És el que pretén el nostre bisbe acostant-nos a la figura de mossèn Josep Guardiat. Percebre millor el fruit abundant d'una vida viscuda en intimitat amb Crist i la fortalesa fins a entregar la vida. Deixem-nos guiar interiorment per la veu del nostre pare i pastor.
Déu vos guard. La Pentecosta representa l'inici de la missió de l'Església, mitjançant l'impuls i la gràcia de l'Esperit Sant. La Pentecosta és la manifestació de l'Església, el do de Crist al món, fruit de la seva immolació a la creu. La Pentecosta marca també la jornada de la missió dels seglars en la comunitat eclesial. La Pasqua de la Comunicació de l'Esperit Sant, popularment coneguda com la Pasqua Granada, és el fruit de la redempció de Crist, que té lloc per obra de la seva mort i resurrecció. Sant Ireneu de Lió, un dels grans testimonis de la fe de les generacions properes als apòstols, diu que Jesucrist i l'Esperit Sant són com les dues mans de Déu Pare, que operen per la salvació del món, per retornar la creació sencera, alliberada del pecat, al designi primer de Déu. I un himne de l'Església es refereix a l'Esperit Sant com a Digitus Paterne Dextere, el dit de la mà dreta de Déu Pare. El Concili Vaticà II va ser sobretot el Concili de l'Església, completant una visió que havia quedat incompleta en els treballs del Concili Vaticà I, que es va haver d'interrompre de forma imprevista per l'entrada de les tropes de Garibaldi a Roma per la bretxa de Porta Pia. La visió de l'últim Concili Ecumènic és d'una gran riquesa. Contempla l'Església unida profundament a Crist com la seva continuació en el temps i en l'espai, com el sagrament de Crist. El mandat missioner del Senyor ressuscitat als apòstols té el seu fonament últim en l'amor etern de la Santíssima Trinitat i en la missió de l'Esperit Sant, segons el designi de Déu Pare. Jesús Després de completar la nostra salvació amb la seva mort i resurrecció, fundà l'Església i envià els apòstols per tot el món, com ell havia estat enviat pel Pare. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. La Pentecosta ens invita a renovar el nostre amor i el nostre compromís amb l'Església, cadascú segons la seva pròpia vocació i el ministeri que hagi rebut en ella. Ens convida a sentir amb l'Església, la qual cosa és una de les expressions del nostre amor a ella. El Papa Pau VI, beatificat el 19 d'octubre passat, és present a la nostra memòria pel seu gran sentit de l'Església, pel seu gran amor a l'Església, per la seva proximitat als teòlegs del misteri de l'Església, com Jornet i Congar. Amb ocasió de la seva mort, esdevinguda el 6 d'agost de 1978 a Castel Gandolfo, es va donar a conèixer un escrit del seu puny i lletra titulat «Meditació sobre la mort», el seu testament espiritual, on escriu: «Prego al Senyor que em doni la gràcia de fer de la meva mort propera un do d'amor a l'Església. Puc dir que sempre l'he estimat. Fou el seu amor el qui em tragué del meu egoisme mesquí i selvàtic i em va encaminar al seu servei, i per ella, no per una altra cosa, em sembla que he viscut. Però voldria que l'Església ho sabés i que jo tingués la força per dir-li, com una confidència del cor, que només al darrer moment de la vida hom té el coratge de fer».
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
I en el nostre espai catequètic d'avui recordem aquestes paraules del Papa francès sobre els cristians perseguits arreu del món. «Quan sento que tants cristians en el món estan sofrint, sóc indiferent o és com si sofrís un de la meva família? Quan penso o escolto que diuen que molts cristians són perseguits i fins i tot donen la vida per la seva fe, això toca el meu cor o no m'arriba? Quants de vosaltres esteu pregant pels cristians perseguits?» Aquest és l'interrogant amb el qual aquests dies el Sant Pare interrogava el cor de tots els cristians i la seva vida comunitària i personal. Recordant aquelles paraules de Crist: «Benaurats vosaltres quan els homes us persegueixin per causa del meu nom». I diu el Senyor, en Lluc 6, «Alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. El mateix van fer amb els vostres pares». I recordant també les paraules del Senyor, de Joan 15, «Si el món us odia, sapigueu que abans m'ha odiat a mi, perquè vosaltres no sou del món. Jo us he escollit i us he tret del món, i per això el món us odia. I és que el servidor no és més gran que el seu Senyor». Recordem també aquestes paraules del Papa Francesc, també parlant novament i reiteradament, com està fent últimament, sobre el tema dels màrtirs. I diu: «Per trobar màrtirs no necessitem anar a les catacumbes o al Coliseu Romà. Avui dia tenim màrtirs en molts països. Els cristians estan perseguits per la seva fe. En molts països no poden carregar amb la creu, estan sancionats per això. I en el segle XXI, diu el Sant Pare, la nostra església és una església de màrtirs». I en aquest sentit, fa molts anys es va fundar aquest grup Ajuda a l'Església Necessitada, que la va fundar Felip van Straten, un capellà, un religiós holandès, i deia frases com aquesta: «Els cristians perseguits estan sent provats en la fe. Nosaltres estem sent provats en l'amor. Els nostres germans perseguits són l'èlita de l'Església, i ser solidaris amb ells és una obligació que la honra ens imposa, perquè els perseguits d'avui són els sants de demà». Des de la seva fundació, l'Ajuda a l'Església Necessitada està ajudant aquests cristians perseguits arreu del món i són per nosaltres en el dia d'avui doncs un observatori realment molt útil. Recordem altres frases, altres paraules amb les quals els nostres germans ens parlen i ens diuen alguna cosa. Per exemple, hi ha un grup de cristians refugiats d'Iraq que tenen aquesta frase que corre molt per internet. Diu: "Nosaltres també resem molt per vosaltres, perquè ens preocupa que Europa s'allunyi de Crist i no visqui segons els valors evangèlics." I és veritat que els nostres germans perseguits d'alguna manera ens alertin sobre la nostra comoditat en la fe, no deixa d'inquietar-nos d'una manera molt sèria. I també, per exemple, autoritats eclesiàstiques, com per exemple el Gregori III, el patriarca grecomalquita de Síria, diu: "No ens deixeu sols, necessitem la vostra ajuda urgent. Les famílies estan desesperades, estem cansats i a voltes perdem l'esperança, plorem a Déu. Però amb la vostra ajuda esteu portant la creu amb nosaltres. L'Església de Síria és molt valenta, roman al costat dels que estan sofrint aquesta guerra. És un pare i una mare per tots els que estan sofrint." Heus aquí com en la nostra pregària de cada dia, fins i tot en la quotidiana, doncs tenim aquesta obligació d'amor, de pregar i unir-nos també als nostres cristians, germans cristians que estan sofrint. I amb aquesta oració, que és la que es proposa per aquesta jornada i aquests dies: "Pare nostre, Pare misericordiós i ple d'amor, mireu els vostres fills i filles que a causa de la fe en el vostre nom sofreixen persecució arreu del món. Pare celestial, que l'exemple dels nostres germans perseguits augmenti el nostre compromís cristià, ens faci més fervorosos i agraïts pel do de la fe. Obriu, Senyor, els nostres cors perquè amb generositat sapiguem portar-los el recolzament i mostrar-los la nostra solidaritat. Us ho demanem, Pare, per Crist, Senyor nostre. Amén." Que Maria Auxiliadora i Reina de la Pau intercedeixi per ells i els guiï pel camí de la santedat. El dissabte, dia 16 de maig, el Santuari de la Salut es va omplir de voluntaris, voluntàries responsables dels grups de Càritas d'arreu de la nostra diòcesi, sota el lema "Som Càritas", convocats, evidentment, pel nostre bisbe, Josep Àngel Saiz, sota la direcció del director de Càritas, Salvador Ubiols. Va ser una trobada de tot el dematí fins a mitja tarda, molt participada i molt engrescadora, en la qual hi va haver tallers, hi va haver l'Eucaristia, un dinar de germanor i un festival a la tarda. Fos com fos, entre tots vam tenir un signe de comunió: plantar un arbre amb el qual nosaltres signifiquem aquest roure, la fermesa d'aquesta unitat en la caritat. Som Càritas. I plantat, coita quin detall, amb tot de terra de totes i cada una de les parròquies de la nostra diòcesi. El nostre bisbe va pronunciar una homilia molt espontània, però molt de cor a cor. Són moments en els quals el nostre bisbe obre la seva ànima com a pare i pastor i s'adreça als seus fills que volen viure aquesta virtut de la caritat en la solidaritat que ens mostra Crist. Escoltem el nostre bisbe i deixem-nos interpel·lar per ell i per Crist a través d'ell.
Una salutació ben cordial als preveres concelebrants i al diaca, als responsables del santuari i a tota la família de Càritas, voluntaris i professionals, i també feligresos de la nostra diòcesi, que us heu fet presents. L'organització ens havia dit que no passarien fred i han encertat. Per tant, fred no passarem, potser una mica de calor, que oferirem doncs, pel fruit d'aquesta trobada i també pel nostre treball del dia a dia de Càritas amb germans que passen per problemes i necessitats més durs i més complicats que una estona de calor que puguem passar nosaltres ara. Només dues reflexions molt breus a partir de la litúrgia de la paraula que hem escoltat a partir també de la nostra acció caritativa i social, de la nostra acció de Càritas aquí a la diòcesi, en l'Església i en el món. En primer lloc, fixar-nos en una actitud que és imprescindible per nosaltres i de la qual dona exemple Maria en aquest fragment que hem escoltat de l'Evangeli de Sant Joan, l'episodi de les noces de Canà. El Papa Francesc també ens diu que hem de ser una església no autorreferencial. Ser autorreferencial és mirar el Sant Melic contínuament, viure egocèntricament, pensant en un mateix o en els seus interessos. Una persona materialista, egocèntrica, buscarà arreplegar-ho tot per ella i si els altres passen necessitat, doncs és igual. Una persona que potser no sigui tan materialista buscarà la glòria i l'honor i l'aplaudiment i l'encens per ella i no importen els altres. La persona autorreferencial, egocèntrica, vol que s'estigui pendent d'ella i s'oblida dels altres. És justament el contrari de l'actitud que viu Maria i que queda tan ben recollida en aquest episodi de les noces de Canà. Jesús ha estat convidat amb els apòstols, Maria també, i Maria, que és la mare d'aquest jove mestre de Natzaret, que ja té un renom per aquelles contrades, durant les festes del casament, no està pendent de si mateixa i que tothom la contempli o li faci compliments. No, ella està al servei dels altres, pendent dels altres. I per això, de seguida, detecta aquella necessitat greu que tantes vegades haureu sentit comentar en les homilies. Doncs era realment una desgràcia per una família i per una parella jove que es casava quedar-se a la meitat de les celebracions sense vi. Això era un imprevist molt greu en aquella època, avui dia impensable. Maria està atenta i ho detecta de seguida. I ella, amb la seva intervenció davant de Jesús, propicia el primer miracle de Jesús i arregla aquella situació material i també moral. Per tant, no ser egocèntrics, que vol dir no viure centrats en nosaltres mateixos, posar el centre de la vida en Déu i en els germans. I això és el que intentem fer, i passo al segon punt, en el nostre dia a dia de Càritas. Ara jo, mentre passava visitant una mica els tallers, he sentit una intervenció, estava parlant amb una altra persona, però he sentit una intervenció d'una persona doncs, que reclamava l'atenció de tothom per un vaixell que hi ha al mar Índic o a l'oceà Índic carregat d'infants i que cal país d'aquells vol acollir, vol assumir. I feia una crida a l'Església i a tot el món de que hem de ajudar i fer-nos càrrec d'aquells infants. Amb alguna persona del voltant doncs hem comentat que, clar, tampoc nosaltres tenim capacitat d'arreglar tots els problemes del món. Què més voldríem? A la visita pastoral ens reunim amb els voluntaris de les Càritas de les diferents parròquies de la diòcesi i compartim problemes i necessitats i també inquietuds i esperances i també doncs, objectius que es van aconseguint. I a mi m'agrada que les parròquies, doncs, el banc d'aliments que té la parròquia o el rober ocupin un espai molt gran. Com també em resulta significatiu que a la nostra diòcesi, el bisbat, que és el lloc on coordinem tota l'acció pastoral, no només la caritativa i social, sinó també el que és evangelització, catequesi, formació, o també el que és l'àmbit de les celebracions. El lloc dels serveis centrals del bisbat, doncs, està a Terrassa, té menys metres quadrats que la seu central de Càritas. I això és molt bonic. I això ha vingut com ha vingut, no per la nostra voluntat, sinó que ha estat providencial. Però és tot un signe i ha de ser tot un missatge per nosaltres també. Aleshores, acollim i ajudem materialment. I després hi ha una segona feina que fem, que és la promoció de les persones. No només ajudar materialment, sinó equipar aquestes persones, preparar-les perquè es puguin guanyar la vida. D'aquí pocs dies hi haurà la inauguració d'un projecte que és APASOMI. APASOMI. I què vol dir aquest APASOMI? Doncs vol dir com una empresa de Càritas que procurarà proveir de llocs de treball a moltes persones que estan a l'atur. Llavors també hi ha un altre nivell, que és preparar les persones amb cursos de formació i també buscar llocs de treball i contactar amb aquestes empreses. Hi ha un tercer nivell, que vol dir conscienciar a la societat i fer denúncia d'aquestes injustícies tan brutals que ofenen a Déu i ofenen també a les persones. I també ho fem, i també hi haurà un observatori de la pobresa per detectar situacions, per mirar de posar remei. I hi ha un últim nivell, que és que aquests germans nostres que truquen a les portes de Càritas demanant un ajut no se sentin com a ciutadans que van a una institució i reben una ajuda i ja està, sinó que trobin el caliu d'una família, d'una llar, acollir-los en família, perquè l'Església és una família i cada parròquia i la diòcesi ha de ser i viure com una família. Aquesta és la nostra feina, que intentem portar a terme humilment i amb el patiment de que no arribem a tantes situacions perquè no ho podem fer tot i perquè els nostres mitjans són limitats. Ara, això sí, posem ànima i cor i intel·ligència i mans i ho posem tot en aquesta feina. Per això jo vull agrair també avui tot el treball que feu en aquesta primera trobada diocesana als peus de la Mare de Déu, que és la mare i la mestra que ens ajuda en el camí i que ens guia i ens ensenya a viure com a germans. Agrair als voluntaris i agrair als professionals també, perquè penso que els professionals tenen aquesta professió que té un punt vocacional. Un punt vocacional. Si no, no estaríeu a Càritas. Per tant, no és només una feina que es fa amb competència, sinó que és també una vocació d'entrega als altres. I els voluntaris que dediqueu el vostre temps i que sou, doncs, com el cor més gran d'aquesta creu, quan va explicar el director la inauguració de la seu als quatre cors, doncs el cor gran és el voluntariat, que Déu us beneeixi, que la Mare de Déu us ajudi a tirar endavant pel camí de la vida i que continueu aquesta feina que a hores d'ara és l'acció eclesial que més legitimitat aporta i també en aquests moments és també, jo diria, segurament la principal força evangelitzadora de l'Església. Aquest testimoni d'amor, aquest no només ajudar materialment, sinó fer present l'amor de Déu en el nostre món, enmig dels homes, i també crear un clima i un hàbitat de fraternitat, de família. Doncs ara, com demanaven aquest matí, dèiem, tant de bo durant la missa el Senyor ens enviï algun nuvolet que faci una mica d'ombra, doncs crec que l'ha enviat. Continuem l'Eucaristia i posem aquí, amb el pa i el vi, oferim al Senyor el nostre cor, la nostra vida, el nostre treball, les nostres il·lusions i esperances.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Sí. Si tens mòbil Android, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.